Senyores i senyors, bon dia.
Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
Són les 7, som a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya, informant d'aquest dimecres 21 de gener. Una jornada en què serà molt complicada per la mobilitat. Atenció, perquè el dia arrenca sense servei de rodalies a tot Catalunya per l'accident d'ahir al vespre entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida, que ha deixat un mort, 37 ferits, 5 han estat greu, 6 han estat menys greu i la resta que són lleus. De seguida amb nosaltres, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, en primeres declaracions, serà aquí a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. I també amb un ampli desplegament informatiu a Catalunya Ràdio. Per exemple, Joan Vilaplana, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Som aquí a l'estació de Granollers Centre. Aquí continua el degoteig de viatgers que arriben a l'estació i es troben amb que no tenen la xarxa de rodalies disponible, que no tenen trens per arribar al seu destí, majoritàriament per anar cap a la feina. I seguim amb aquesta imatge de molta gent fent la captura de pantalla, la fotografia del panell informatiu on se'ls informa que no hi ha servei a tota la infraestructura de rodalies. Aquesta seria la situació hores d'ara des d'aquí, des de Granollers Centre. Ara mateix hi ha com fases de molta afluència de persones. Ara mateix hi ha una quinzena de persones a l'interior i una vintena de persones que estan a l'exterior intentant buscar mètodes alternatius de transport per arribar a la feina. I tres, ara veiem quatre informadors amb l'armilla groga que estan intentant donar explicacions als usuaris.
Anem cap a Vilanova i la Geltrú també. Lara Garcia, bon dia.
Doncs la imatge aquí ara mateix és de gent que havia d'agafar el tren i que ha optat per l'autobús per arribar a la feina. Quan arriben els usuaris aquí a l'estació, la majoria no saben què ha passat, no funciona la megafonia, però aquí sí que han pogut arribar els informadors de Renfe i a tres persones informant a tothom doncs, que no funcionen els trens i els redirigeixen cap aquí a la zona d'autobusos. El problema és que s'ajunta la gent que normalment agafa l'autobús amb la que avui ha d'agafar el tren avui, però que no pot i, per tant, agafarà l'autobús. Aleshores, el que passa és que no hi ha prou autobusos i s'estan formant llargues cues des de doncs les 6 del matí, inclús una mica abans. Hi ha força indignació entre la gent i en alguns que s'intenten organitzar per agafar cotxes i altres, com el Julio, que està intentant a la desesperada trobar un taxi. Julio, bon dia.
Bon dia.
Com va això del taxi?
Pues aquí voy intentando buscar un taxi, porque la verdad es que esto con lo del descarrilamiento es imposible.
¿Dónde vas?
Voy a Cubelles.
¿Y vas a llegar tarde? ¿Arribas tarde a la feina?
Pues suelo entrar a las 7:30. Y por el camino que voy, sí, voy a llegar tarde, seguro.
Gràcies, Julio, i ànims. Doncs aquesta és més o menys la situació de la gent. Alguns estan podent agafar l'autobús i altres doncs, estan intentant a la desesperada buscar-se la vida trobant alternatives. Sí que hi ha gent que veiem que ara mateix l'estan passant a recollir amb cotxe, veïns que s'organitzen, que potser van tots cap a Barcelona i doncs agafen el mateix vehicle per desplaçar-se. Des de primeríssima hora aquí no para d'arribar gent i també hi ha molts usuaris que estan a l'espera aquí a l'estació intentant amb esperança que tornin a restablir-se els trens.
Situació d'incertesa ara mateix, d'indignació també i de molts dubtes del que cal fer en diferents estacions del país. Recordem que fins ara la megafonia de Rodalies no funcionava. I això és un problema perquè, entre altres coses, no hi ha informadors, perquè no han pogut arribar perquè el tren no funciona. Avui els trens no funcionen a Catalunya, els trens Rodalies no funcionen a Catalunya. Els ferrocarrils de la Generalitat sí, però els trens Rodalies no funcionen. Joan Garcia, des de l'estació de Sants, bon dia.
Bon dia. Aquí s'han bloquejat els torns d'accés perquè ningú accedeixi a les andanes. Sí que s'informa per megafonia que no hi ha servei de Rodalies i els punts de control, els informadors, els pocs informadors que han pogut arribar en aquesta estació, van repetint aquesta consigna.
No hay servicio en toda Cataluña de trenes. Hasta nuevo aviso.
Bé, no hi ha trens de Rodalies, perquè a l'alta velocitat, per exemple, els Havanes i fins a Girona sí que funcionen. La majoria d'usuaris reaccionen amb sorpresa perquè la suspensió, recordem, es va prendre molt tard, no ho sabien, i veuen que hauran d'improvisar.
No, me'n vaig volant, perquè m'hauré de buscar un altre medi de transport.
Ara mateix un centenar llarg d'usuaris esperen sense saber ben bé què fer i els trens d'alta velocitat que sí que surten, però els usuaris han de saber que avui el trajecte fins a Madrid se'ls allargarà com a mínim mitja hora per les limitacions temporals de velocitat a diferents punts que hi ha entre Calatayud i Madrid.
Joan, abans de tancar la connexió, m'agradaria que comentéssim les declaracions d'Antonio Carmona, portaveu de Renfe en aquest programa. Ha dit això.
Un pla alternatiu estable per donar garantia de mobilitat els milers de viatgers que utilitzen Rodalies de Catalunya és inviable, però aquest fet que s'ha produït avui d'explorar totes les vies es va produir quan va haver-hi la pagada el 28 d'abril de l'any passat, es va produir el novembre del 2024.
Diu que era impossible predir un servei alternatiu perquè no donaríem l'abast, diguéssim, de la situació que estem vivint. I que les marxes blanques, que és el que ha obligat a suspendre el servei de Rodalies, marxes blanques, recordem que són diferents trens que recorren el recorregut i van veient quins objectes o quines incidències poden trobar per tal d'evitar que s'ho pugui trobar els passatgers. Doncs bé, doncs aquestes marxes blanques s'apliquen pel temporal, no per l'accident. Per tant,
correcte,
si et diu
sí, sí.
Que, no, que és impossible el servei alternatiu quan hi ha temporal, vol dir que quan plou, l'endemà, impossible agafar el tren a Catalunya. Està dient això?
Entenc que diu que és impossible replicar tot el que és un servei de Rodalies amb autocars. Això sí que és veritat, perquè per una qüestió de capacitat seria impossible posar tants autocars com usuaris pot abastar un servei de Rodalies a Catalunya que diàriament transporta ben bé dos, mig milió de persones, 1.000 serveis diaris.
Clar, però és a dir, Joan, d'acord, han passat diferents coses a Catalunya, però mai s'havien suspès tots els trens.
No. A veure, va haver-hi una vegada que va caure el centre de control operatiu de Rodalies. Durant unes hores no hi va haver trens i el dia de l'apagada, l'any passat, tampoc n'hi va haver durant unes hores. Així, els precedents que ara em venen al cap més ràpidament, no? I pel que fa a la marxa blanca, doncs sí, és una mesura que s'ha decidit per garantir el bon estat de la xarxa, en el sentit doncs, que no hi hagi cap altre esllavissament, que no hi hagi pedres, que no hi hagi roques com a conseqüència dels aiguats d'ahir. Un cop s'ha fet aquesta inspecció ocular per part de tècnics de DIF i maquinistes, es fa el que se'n diu marxes en blanc, que són primeres circulacions de trens només amb maquinistes per garantir sí. que el pas és segur.
Això és el però aleshores, Joan, és a dir, per què això es fa aquest matí i no es va fer ahir al vespre, quan ja havia passat el temporal? És a dir, per què es decideix aturar els trens ara, aquest matí? És a dir, si el problema és una qüestió de temporal, s'atura, entenc, a les dues del migdia, el servei de Rodalies.
Sí. El cas és que el servei va continuar fins que es va tenir notícia dels primers incidents. Recordem primer una roca entre Tordera i Maçanet que va impactar en un tren amb 10 passatgers a dalt, afortunadament sense ferits, sense conseqüències personals, i després aquesta esllavissada mortal de més tard. No? Si bé és cert que algunes fonts apunten que els maquinistes, i això ho sabem del cert, periòdicament i força sovint reporten a l'operador, en aquest cas a Renfe, coses que es troben en el seu dia a dia, en el seu pas per les vies. Per exemple, arbres o branques a punt de caure i que representen un perill. Vull dir, aquesta informació hi és sovint, i aquestes últimes hores, pel que sabem, el sindicat de maquinistes hauria elevat el to d'aquest advertiment.
Gràcies, Joan. Fins ara.
Fins ara.
Doncs a les preguntes, respostes. Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, portaveu del govern, Silvia Paneque, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia. Gràcies també per la tasca que esteu fent des de la Ràdio Pública d'Informació.
Arrenquem un dia complicadíssim, consellera, per la mobilitat d'aquest país sense servei de Rodalies. Abans d'entrar en matèria, no sé si també voldria explicar què és el que va provocar l'accident d'ahir, i també entenc que voldrà mostrar mostres de condol de la situació que estem vivint a Catalunya.
Sí, ho feia ahir mateix des del punt d'atenció a premsa amb la consellera Parlon, explicant el desplegament de serveis d'emergències i d'atenció a les víctimes i a familiars que es va desplegar des del primer moment, lamentar efectivament la mort d'una de les persones i trasllat del condol a la família ferroviària i a la família de la persona doncs, que ha perdut la vida. Aquesta era una primera explicació que fèiem d'agraïment i de trasllat d'aquest condol i de lamentar aquesta mort. I a continuació es podia realitzar una visita ja per part dels tècnics d'infraestructures just en el punt d'accident per començar aquestes investigacions que, efectivament, les primeres hipòtesis apunten al desprendiment d'aquest talús i d'aquesta primera capa que just doncs es va desprendre en el moment en què passava el tren i aquest primer vagó doncs quedava descarrilat, els altres quedaven sobre la via. Són primeres hipòtesis, hem d'esperar l'anàlisi i l'investigació total, però efectivament aquesta és una de les hipòtesis que s'està treballant en aquests moments.
Deia, conseller, que creguem un dia molt complicat per la mobilitat del país perquè no hi ha servei de Rodalies, insistir també en això, perquè això ho vam comunicar ahir a la nit, per tant hi ha hagut poc marge, diguéssim, perquè la gent que avui s'està llevant, ara mateix s'està despertant, doncs no vagi a buscar el tren, perquè no hi haurà servei de tren, per fer unes marxes blanques. Recordem que les marxes blanques és una mena de protocol que s'estableix per intentar assegurar que la xarxa és segura. El portaveu de Renfe ens deia fa pocs minuts que això es fa pel temporal, no tant per l'accident. Expliqui'm per què han decidit suspendre tot el servei de Rodalies aquest matí.
Sí, efectivament, l'hora era una hora que implicava doncs, les complicacions de represa aquest matí en la mobilitat de la ciutadania, però hi havia un principi superior a tot això que estem parlant, que era la seguretat de les persones i dels propis maquinistes i del servei, com explicava el senyor Carmona, i es va prendre la decisió immediatament després de fer aquesta atenció a premsa, i allà ja ho comunicàvem, que s'anul·lava el servei de Rodalies fins que tinguéssim els informes d'aquestes marxes blanques que ens asseguressin que en tota la xarxa, no només en l'R4, sinó en tota la xarxa de Rodalies, podíem assegurar que el servei es prestés amb màxima seguretat. Per tant, la decisió es pren amb un principi bàsic, que és la seguretat de les persones.
Però per què no es pren abans, consellera?
El servei es prestava, s'estava prestant amb normalitat. Aquestes revisions es fan de manera habitual durant la nit, és a dir, ara estava escoltant que també s'explicava, són revisions habituals, però a la llum doncs d'aquest accident i d'aquest desprendiment vam considerar, i aquesta és la decisió que es va prendre i que mantenim, que per criteris de seguretat convenia fer una revisió a tota la xarxa, i a la llum d'aquestes dades, com dic, i des del CECAT, que hem convocat a 2:15 del matí, veurem quin és el moment de reprendre el servei i, repeteixo, com podem garantir la seguretat de les persones. Aquest és el principi fonamental i bàsic que mantenim i que mantindrem.
Clar, però si vostè em diu que ja es fan marxes blanques, que ja es fan comprovacions...
Es fan revisions.
Revisions? Perquè aleshores el mur no es va poder contenir, l'accident.
És a dir, nosaltres, vaja, no nosaltres, Adif i Renfe fan aquestes revisions nocturnes perquè durant el dia es pugui prestar aquest servei. En el moment en què es produeix aquest accident, convé, i la recomanació i la decisió que prenem és de suspendre el servei de Rodalies per tal d'assegurar, no aquest punt, sinó tota la xarxa. Per tant, una qüestió és l'investigació que s'estigui fent en aquest punt concret, i una altra, la decisió que es pren de suspendre el servei de Rodalies per tal de poder assegurar en tota la xarxa que es pugui prestar aquest servei amb seguretat.
Deia el portaveu de Renfe que s'han trobat en aquestes marxes ja a primera hora algunes pedres, algun arbre també. Hi ha alguna altra incidència destacable, consellera?
Les que tinc preliminars en aquest moment són aquestes que vostè està assenyalant, i per tant aquestes són les preliminars. Podrem dir amb tota seguretat l'estat de tota la xarxa posterior al CECAT, quan tindrem els informes de tota la xarxa en el seu conjunt. Les preliminars, efectivament, indiquen aquestes dues qüestions. Però, com dic, aquestes revisions es fan d'habitual, però volem estar segurs que tota la xarxa de Rodalies està en perfectes condicions per reprendre el servei sense cap problema de seguretat. Aquest és el principi bàsic que guiarà totes les nostres decisions.
Estem parlant d'un accident mortal de Rodalies que va arribar poca estona després també d'un altre descarrilament a l'R1 per una pedra també a la via. Fa uns minuts també ens deia el portaveu de Renfe que hi havia aquestes altres incidències, que ara vostè també explicava. Consellera, com pot transmetre ara mateix que la xarxa de Rodalies és segura?
Doncs que tinguin la tranquil·litat els usuaris, que en aquests moments amb aquestes marxes blanques s'està fent una anàlisi de tot el sistema de Rodalies, i que des del govern de la Generalitat, com a titulars del servei, no donarem l'ordre de represa fins que estem segurs a la llum d'aquestes dades que tot el servei i totes les infraestructures estan a punt per ser prestades.
Cada dia agafen Rodalies unes 400.000 persones. Quina recomanació els dona el govern a aquesta hora?
ahir hi traslladàvem ja aquesta informació i els agraeixo també doncs, que ens ajudin a traslladar-la de que el servei quedava suspès i que, com dic, a partir de 9:15 en aquest comitè d'emergències i a la llum de les dades i dels diferents actors que participen d'aquest FECAT, donarem informació puntual de la represa del servei. Però, com dic, el missatge en aquests moments és que el servei de Rodalies està suspès, que hem reforçat alguns punts d'interurbans per poder compensar efectivament aquesta mobilitat i que a partir de 9:15 en aquest FECAT es prendran les decisions oportunes respecte al servei i represa del servei de Rodalies.
Per tant, per dir-ho clar, considera que ningú vagi a buscar el tren Rodalies ara mateix?
Tenim en aquests moments els propis informadors de Renfe a de les estacions, la megafonia també ja traslladant en aquests moments aquesta informació. Estem reforçant també a través dels mecanismes d'agents de seguretat en els diferents municipis també aquesta informació per efectivament traslladar que el servei de Rodalies, tal com vàrem dir ahir, queda suspès, informant dels serveis de transport alternatius en cada punt i a l'espera, com dic, d'aquest FECAT a 9:15 per donar informació sobre la represa del servei.
Entenem, diguéssim, la situació, perquè l'accident es va produir ahir quan ja era entrada la nit, per tant, diguéssim que la capacitat de comunicació molts usuaris sí. ha sigut breu, perquè el marge d'hores és la que és. Molta gent ja estava dormint,
sí,
per tant es desperta...
Sí, sí, érem conscients que la presa de decisió, l'hora de la presa de decisió, podia comportar, efectivament, en aquestes hores de nit, limitacions en la comunicació de la situació. Però, com dic, el principi bàsic i general i que supera totes aquestes qüestions és un principi de seguretat cap als usuaris i els propis treballadors de Renfe.
Això ho entenem. El que no entenem, consellera, i bàsicament perquè vostè reiteradament i em consta que és una de les seves obsessions, la informació, no? El que no entenem és com pot ser que en un dia així que hagi començat sense megafonia.
Hi ha hagut una incidència puntual, com deia el senyor Carmona, jo mateixa doncs, també he pogut demanar informació sobre la qüestió, que ha quedat resolta i ha estat una incidència puntual resolta i ara en aquests moments està funcionant amb normalitat.
Per centrar-nos també en l'accident... La caiguda del mur a causa de les pluges ara mateix és la principal hipòtesi?
És una de les principals hipòtesis, efectivament, però hem de ser prudents i esperar a la investigació que finalitzi, que per tant ens doni dades ja concloents.
I sobre
sí, efectivament és la principal hipòtesi.
I sobre la persona morta, sabem que anava a la cabina on hi havia el maquinista i en principi tres persones que feien formació, oi?
Aquesta informació, hi haurà un punt d'atenció també per part dels serveis d'emergències en breu i aquí es donarà tota la informació vinculada a l'estat de les víctimes i també de la persona que ha perdut la vida.
Dels 37 ferits, n'hi ha algun que ara mateix es temi per la seva vida?
En aquests moments la informació que ens arribava al SEM no era aquesta, no hi havia aquest temor, però en qualsevol cas, com dic, serà el SEM que actualitzarà aquestes dades en breu des del punt d'atenció on ahir la consellera Parlon i jo mateixa donàvem aquestes primeres xifres. Però les informacions que teníem és que no hi havia temor per la vida dels ferits més greus.
La veritat, recordem un telèfon d'assistència als familiars, el 900-101-660. 900-101-660. 900-101-660 és el telèfon d'assistència per aquests familiars que vulguin saber doncs, com estan els seus familiars si estaven viatjant en aquest tren. Recordem que, insistia, que no hi ha trens ara mateix Rodalies que funcionin a Catalunya, que això està previst que a 9:45, em deia consellera, hi hagi una reunió on podran valorar, diguéssim, si el servei es restableix i en quines condicions, però també insistir que els ferrocarrils de la Generalitat o el metro sí que funcionen.
Sí, estan funcionant en plena normalitat i el que analitzarem en aquest comitè d'emergència són les dades d'aquestes marxes blanques. Hi haurà representants tant de l'àmbit d'infraestructures com de Renfe i els càrrecs habituals en un comitè d'emergències i també de la Direcció General de Transport i Mobilitat, i a la llum d'aquestes dades es prendrà la decisió de represa del servei i en quin moment i oportunament comunicarem posteriorment aquest FECAT.
I em pot dir, consellera, per què es considera que la infraestructura de Renfe està més deteriorada i més vulnerable que no pas el de ferrocarrils o metro, que no han suspès?
No, el que no estem dient que estigui més, més deteriorada, el que estem dient és que a la llum de les pluges i de l'incident es recomanava fer una anàlisi i una marxa blanca especial a tot el sistema de rodalies, que és el que hem fet. Com dic, el principi que ens ha guiat superior a qualsevol altre ha estat el de la seguretat de les persones.
És la consellera Sílvia Paneque, portaveu del govern. Gràcies per acompanyar-nos i per ser avui a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya, en la primera entrevista que concedeix al govern. Per cert, ja per acabar, el president Illa està a l'hospital. No sé fins a quin punt el president està en comunicació, preocupat també i pendent de l'estat de la gestió d'aquesta crisi.
Sí, està absolutament informat des d'ahir mateix de les dades, de les afectacions i traslladant les decisions que es van prenent.
Consellera Paneque, gràcies.
Moltes gràcies i gràcies també per la tasca d'informació des de la Ràdio Pública.
Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
Aquí sentim la Liva Bai i els 40 lladres de les mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
120.000 euros! Va, que convido jo.
Que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Capbravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalviïs amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com les galetes Chocoflex Coetara de 520 grams amb un descompte del 22%. Ara només per 3 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Capbravo, així de bo.
Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te amb Activia cada dia amb el repte de 21 dies. Notaràs la diferència. Si no, et tornem els diners. Descobreix-ho a la nostra web. A més, Activia és diferent, amb el doble de probiòtics que un iogurt. Activia, comencem!
Per una Barcelona més cívica, actualitzem l'ordenança de convivència. Fer grafits il·legals comportarà sancions de fins a 600 euros i no netejar els orins dels animals podrà costar fins a 300 euros. Consulta'n les novetats a barcelona.cat/plaendreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descobreix el món i aconsegueix fins a 400 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions.
Una maravilla no és solo un lugar. Una maravilla és poder viajar.
Reserva ara mateix el teu gran viatge en Viatges al Corte Inglés.
El matí de Catalunya Ràdio.
Efectivament, comencen les rebaixes en descomptes en moda i tecnologia.
A Danone no estem de rebaixes. I és que aquest 2026 els nostres iogurts essencials continuaran costant un euro, el mateix que el 2016. Perquè creiem en una nutrició accessible per a tothom. Aquest és el nostre compromís. Danone.
Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
Avui és dimecres 21 de gener, jornada que serà molt complicada per la mobilitat. Un dia que arrenca sense servei de rodalies a tot Catalunya per aquest accident d'ahir al vespre entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida. Ho confirmava la consellera Sílvia Paneque fa pocs minuts als micròfons de la ràdio pública. Ronda de connexions. Comencem pel centre de comandament, a Gelida. Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia, Ricard. Davant meu, el tren accidentat. Som a les Caves, a uns terrenys de les Caves Torelló, en un pont. A sota nostre, aquest tren accidentat, el veiem des de la cua. A la capçalera veiem el primer vagó rebregat, veiem caps de persones, intuïm que són serveis d'ADIF, bombers, que estan treballant sobre el terreny, negra nit, i al costat d'aquest tren, l'autopista, amb molt pocs metres. S'intueix com el talús de terra que hauria caigut i que hauria provocat, segons el que sembla, doncs, aquest accident Aquesta matinada els bombers han treballat per estabilitzar el mur, ens diuen, que va col·lapsar, i també han descartat que hi hagués més víctimes a la zona. Els Mossos d'Esquadra estan desplegats en aquesta zona perquè ha de quedar neta. De moment no poden treballar perquè, de fet, el terra està molt xop i és molt complicat accedir a tots aquests terrenys. Està molt enfangat a causa de l'esllavissada també, i s'ha suprimit un carril, ho veiem des d'aquí, de l'AP7 en sentit sud, a l'alçada d'aquest accident. Està senyalitzat per Mossos d'Esquadra. Després veiem com també aquesta aturada d'aquest carril es reprèn la marxa amb els vehicles al costat. Això és el que us podem explicar des d'aquí. Està prevista una compareixença per actualitzar tot plegat d'aquí una hora aproximadament.
Ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. Gràcies, Miquel. Fins ara.
Fins ara.
I també anirem a diferents punts, a diferents estacions, línies obertes avui també per escoltar-vos, per explicar-nos les vostres incidències vitals, com us ha canviat el vostre dia a dia i com afecta això també, per exemple, la feina, la vostra feina. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Anem cap a l'estació de Girona i tenim el Fèlix Martín. Fèlix, bon dia.
Hola, bon dia.
Situació a aquesta hora?
Doncs mira, l'estació encara està força buida, a poc va arribant gent, la majoria no saben què ha passat, ni tampoc no hi ha trens des d'ahir. L'alternativa al tren convencional per anar cap a Barcelona o Figueres seria agafar l'AVE, l'estació soterrada, que hi ha just aquí al costat. Però més d'un usuari que ha passat per aquí a l'estació ens han dit que els trens van plens i que és difícil trobar bitllet a aquesta hora, com per exemple la Gisela. Gisela, bon dia.
Bon dia.
Què t'han dit?
Doncs que no hi ha trens disponibles d'AVE fins a les 12:45, que és el pròxim que té places disponibles.
Perquè tornaves a Barcelona?
Sí, Passeig de Gràcia baixava. No hi ha res. Res de res.
Alternativa?
He anat a preguntar busos també, a veure si hi havia alguna cosa, o si Renfe havia posat busos alternatius per poder suplir el servei, que està aturat avui, i també m'han dit que no n'hi ha, que s'han suspès avui al matí. Acaba de dir una companya del servei. I busos normals com la Segalest surten a la una tampoc, per tant no hi ha servei que pugui portar-me fins a Barcelona.
Per tant, des de Girona fins al migdia, res de res com a mínim.
Com a mínim. Tampoc sé més, però sí, té pinta que... I potser, si no m'espavilo, a les 12:45 també em quedo sense tren. Per tant.
Gràcies, bon dia.
Que vagi bé, adéu-siau.
Encara algun usuari que intenta pujar les escales que enfilen cap a les vies del tren. Ara s'han posat dos informadors perquè no pugi ningú. Aquesta és la situació a aquesta hora a l'estació de Girona.
Això és Girona, anem cap a Lleida també. Estela Bussoms, bon dia. Hola, Estela. No tenim l'Estela Bussoms, de seguida anirem cap a Lleida. Anem primer a Tarragona, doncs. Clara Chavarría, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aquí l'estació gairebé està buida. De fet, hi ha el personal de seguretat que ja està explicant als usuaris que arriben a l'estació que no entrin. De fet, el que és el vestíbul està gairebé buit. També hi ha un informador que atén els usuaris. Hem parlat amb ell, que ens explicava, òbviament, quina és la seva feina. I durant l'entrevista, un usuari volia passar el bitllet per poder entrar a l'andana i l'ha avisat. I això és el que ha passat.
Com treballador d'informador no sapiguem gairebé molt de què ha passat, solament que...
Perdona, no, que no va ningú tren, ¿vale? No va haver ningú tren hasta las 9:30, 10.
Ah?
Espanyol?
Sí, català.
No hi ha trens, fins 9:30, 10 no hi ha trens perquè va haver un accident ahir. Oh. Llavors tens que... Tampoc hi ha pla alternatiu. Vale.
Senyor.
Vale, ho sento.
Perfecte. País de pandereta.
Sí, doncs com vegeu hi ha força resignació en general, però també alguns moments de tensió. D'altra banda, no sé, us hem d'explicar que a la R15 hi ha hagut una caiguda d'un arbre que ha caigut damunt de la infraestructura, i també hi ha aquesta afectació a la R15, al tram entre Pradell i Riudecanyes-Botarell. Per tant, s'afegeix aquesta incidència a banda d'aquesta suspensió dels trens a tot Catalunya.
Gràcies, Clara. Anem cap a Lleida. Ara sí, Estela Bussoms, bon dia. Hola, Estela.
Hola, bon dia. Doncs, mira, una curiositat primer, perquè fa una estona parlàvem del tema de la megafonia. Aquí el primer missatge, diguéssim, per megafonia ha sonat a les 7:21 per dir, doncs, això, que de moment no hi ha trens. També ha arribat fa una mitja horeta la informadora i de moment té poca feina perquè, aquí us ho comentàvem, hi ha pocs usuaris dels trens de Rodalies, però sí que preocupa una mica més què pot passar a les 8 quan surten els trens cap a Cervera i cap a Barcelona, que són de les circulacions que sí que hi ha més usuaris, i de moment ens confirmen que no hi ha alternativa tampoc per via ferroviària, per carretera, volíem dir, en bus. Per tant, veurem què passa en les pròximes hores. De moment hi ha 3 trens que s'han anul·lat amb una desena d'afectats. Parlàvem amb la Dora i ella es queixava de l'impacte econòmic que això suposa també.
Doncs, Estela, us som gràcies també des de Lleida. Una abraçada. Fins ara.
Fins ara.
Avui, programació especial al matí de Catalunya Ràdio per fer un seguiment d'aquest tall total de Rodalies i també de les afectacions que suposa. Línies obertes al 9-3-0-7-4-7-4. L'accident de Gelida a l'R4, que no ha estat l'únic també les últimes hores. Una estona abans, un tren a l'R1 va descarrilar, entopar també amb una roca que havia caigut a la via. En aquest cas, sense causar ferits. Ho expliquem a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Quan són 8:15.
Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
En aquest dia molt complicat per la mobilitat a tot Catalunya. No hi ha servei de Rodalies a tot el país i no n'hi haurà com a mínim en les properes hores. Tot arran d'aquest accident mortal, com dèiem d'ahir al vespre, entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida, que ha deixat un mort i 37 ferits. I ara la gran incògnita és saber quan es podrà reprendre aquest servei de trens. Durant tota la nit, trens amb maquinistes i tècnics han estat repassant totes les vies per detectar possibles incidències. De fet, en alguns trams, ens han confirmat fa pocs minuts el portaveu de Renfe que s'han trobat pedres o arbres caiguts arran de les pluges de les últimes hores. A 9:15, també, hora important, perquè hi haurà una reunió per prendre una decisió. Silvia Paneque, consellera de Territori i portaveu del govern, fa pocs minuts al matí de Catalunya Ràdio.
Que tinguin la tranquil·litat els usuaris, que en aquests moments amb aquestes marxes blanques s'està fent una anàlisi de tot el sistema de Rodalies i que des del govern de la Generalitat, com a titulars del servei, no donarem l'ordre de represa fins que estem segurs a la llum d'aquestes dades que tot el servei i totes les infraestructures estan a punt per ser prestades.
La consellera que confirma un mur per les pluges, que és la principal hipòtesi d'aquest accident.
Les primeres hipòtesis apunten al despendiment d'aquest talús i d'aquesta primera capa que just doncs, es va despendre en el moment en què passava el tren i aquest primer vagó doncs, quedava descarrilat, els altres quedaven sobre la via. Són primeres hipòtesis, hem d'esperar l'anàlisi i l'investigació total, però efectivament aquesta és una de les hipòtesis que s'està treballant.
I també, com dèiem, parlat amb Renfe, i què és el que ens diuen? Doncs que aquestes marxes blanques, aquestes comprovacions que es fan de trens amb maquinistes i tècnics que repassen totes les vies per detectar possibles incidències, és una pràctica, diuen, habitual, que es fa pel temporal i no tant per l'accident mortal. Antonio Carmona, portaveu de Renfe a Catalunya.
Des de dissabte hi ha un temporal de pluja molt important, també és un atxa que va afectar a la línia R1 i això fa que es puguin produir incidències, que hi hagi risc de llavissades. S'ha de comprovar l'estat de la infraestructura per tal de que es pugui recuperar la circulació amb total seguretat.
Una situació que a moltes estacions ara mateix a Catalunya és caòtica per la desinformació, perquè hi ha hagut poc marge també per informar. L'accident es va produir ahir a la nit, per tant també hi ha molta incertesa, hi ha molts dubtes, i per molts usuaris doncs, que arriben a les estacions sense saber ara mateix que no hi ha trens, doncs és important aquesta informació. Recordar, no hi ha trens que funcionin de Rodalies ara mateix a Catalunya. Anem a l'estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia. Aquí s'han bloquejat dos torns d'accés perquè ningú accedeixi a les andanes. S'informa per megafonia que no hi ha servei de Rodalies i les pantalles estan apagades. Els usuaris reaccionen amb sorpresa. És el cas d'en Xavier, que en veure que no hi havia trens des de Terrassa, on ha començat tot el dia, ha hagut d'improvisar per no perdre l'AVE aquí a Barcelona. Xavier, expliqui'ns-ho.
Sí, no, el dematí m'he arribat, evidentment m'he aixecat molt d'hora, a les 5, he anat a l'estació i m'he trobat amb el cartell que no es podia, no hi havia Rodalies, aleshores he hagut de trucar un taxi, he vingut amb taxi per poder estar aquí a l'estació a l'hora oportuna, i evidentment m'he perdut la bonificació de l'AVE, però bueno, això és el de menys, però bueno, 72 euros que m'ha costat el taxi.
I ara que amb l'AVE cap a Madrid, avui trigarà una mica més, ho sap?
Sí, sí, avui ja sé que han reduït la marxa a 150 quilòmetres, crec que 160, un tram de 160 quilòmetres que està reduïda la velocitat per evitar aquests problemes.
Gràcies, Xavier, i malgrat tot, bon viatge.
Gràcies, bon dia.
És el cas d'un usuari. A l'alta velocitat l'accés ara es fa amb normalitat, però amb la salvetat que, arran d'aquesta limitació temporal de velocitat, avui el trajecte s'allarga mitja hora més.
Joan Garcia, des de l'estació de Sants. Anem cap a Vilanova i la Geltrú. Lara Garcia, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aquí a Vilanova no paren d'arribar persones que intenten entrar a l'andana i els informadors de Renfe, que ara n'hi ha tres que sí que han pogut arribar en aquesta estació des de primera hora, els van informant doncs, que no funcionen els trens. Els usuaris també estan informant-se entre ells, intentant organitzar les cues perquè tots estan agafant autobusos. Aquí a Vilanova sembla que ara s'ha reforçat el servei d'autobusos interurbans. No paren d'arribar vehicles de dos pisos en direcció a Barcelona perquè tota aquesta gent que necessitava agafar el tren sí o sí per anar a treballar doncs pugui fer-ho com a mínim en bus, perquè no hi ha més alternativa. És el cas, per exemple, del Raül. Bon dia, Raül.
Bon dia.
Cap on vas tu?
Jo cap a l'Hospital del Mar, a Barcelona.
Vas a treballar?
Vas a treballar tots els dies en Renfe, sí.
I vas tard?
Bueno, vas tard, però bueno, s'ha de dir que tampoc Renfe és molt puntual a vegades, però sí, vas tard avui, sí, sí.
És el que em comenteu molts, que esteu acostumats una mica.
Sí, estem acostumats, sí, que els horaris són una mica difusos, anem a dir-nos. Però bueno, avui estic esperant un tren, un autobús, perdó, s'ha anat, ara estem esperant el següent, bueno, arribaré molt tard, serem realista.
La feina ja ho saben?
A la feina no ho saben, se ho imaginen, però ara quan estic de camino per a fer una previsió d'arribaré a Tarola és quan les escribiré, perquè encara no hi són. O sigui, hasta les 9 no hi ha ningú, doncs no té sentit.
Quan t'has assabentat del que passava avui?
Ahir a la nit. Ahir a la nit, abans d'anar-me a dormir, vaig veure ja un tuit al canal de Renfe, de WhatsApp, que deia, bueno, un tuit, com se digui, un missatge, que deia això, que el servei se suspenia fins a la inspecció de totes les vies, i vaig anar a dormir pensant, potser lo solucionen a la nit i al dematí està una mica arreglat, però veig que no.
Has vingut una mica abans, igualment, per ser previsor?
No, seient no, perquè l'organització de casa és la que és i són els horaris que toquen i és que no puc sortir més aviat de casa.
Raül, gràcies.
Nada, un plaer.
Que vagi bé. Doncs ja ho veieu, la gent s'està organitzant com ha pogut. També hi ha moltíssims usuaris que han demanat justificants per la feina, però els treballadors no n'estan tramitant cap. Hem preguntat i ens expliquen que és perquè ells, Renfe, fa justificants quan hi ha retards en la circulació de trens, però no quan hi ha una suspensió d'una emergència de tot el servei, com ha estat el cas d'avui.
Anem ara cap a altres punts del país. Per exemple, a l'estació de Girona, hi tenim el Fèlix Martín. Fèlix.
Hola, bon dia. Sí, ens estem desplaçant des de l'estació de tren convencional fins a l'estació del tren de l'alta velocitat, que està soterrada. Aquesta seria l'alternativa pels usuaris de Girona, que han d'anar cap a Barcelona o bé cap a Figueres a agafar un AVE. Aquests circulen amb normalitat, contrasta l'escassetat de moviment que hi ha a l'estació de tren convencional, amb els trens aturats, amb els trens que no funcionen, la gent que continua preguntant. Hi ha dos informadors que s'han posat al peu a l'accés de les vies que pugen cap al pis superior on hi ha les vies del tren, i en canvi aquí a l'estació de l'AVE doncs, hi ha més moviment. Ara acaba d'arribar un tren i trobem, per exemple, noies com l'Alba, que és estudiant d'infermeria, que havia d'anar cap a Figueres i que està buscant una alternativa. Bon dia.
Hola, buenos días.
En quina situació t'has trobat?
Pues hemos ido a la estación de tren y nada, no hay ningún tren que pueda salir a Figueres, que vamos allí de prácticas. Hemos venido aquí a la estación de autobuses, no hay alternativas. Y luego, lo sabes, hay uno y es mucho más tarde, es a las 9:30, entonces, claro, no sabemos qué hacer porque no nos ponen ninguna alternativa.
Per tant, la qüestió serà que buscar també anar a Figueres cap una altra, d'una altra manera, des d'una altra mitjà de transport.
Exacto, sí, lo intentaremos, a ver.
En cotxe particular, no?
No tenemos, desgraciadamente no tenemos aquí, no somos de aquí, somos de fuera.
Per tant, grup de gent com l'Alba, que estan esperant aquí a l'estació de l'AVE per poder tenir una alternativa per anar al seu destí. Recordem que precisament un dels trens afectats ahir amb un accident va ser un d'aquesta línia, la de Girona, l'R1, quan poc abans de les 10 del vespre va impactar amb una roca despresa pels aiguats en el tram entre Blanes i Massanet, però per sort, en aquest cas, sense ferits.
I avui també recollirem les reaccions polítiques a tot el que està passant al país. Ahir va ser un dia tràgic, demanem comprensió i col·laboració, diu Albert Dalmau, conseller de la Presidència, president en funcions, Francesc Soler.
Sí, un missatge d'ara mateix a la xarxa X, en la línia amb la consellera Paneque, diu Albert Dalmau, conseller de la Presidència en funcions de president. La principal prioritat és revisar tota la infraestructura de Rodalies abans de reprendre el servei amb plenes garanties de seguretat. I com deies, recorda que va ser un dia tràgic i demana comprensió i col·laboració a tota la ciutadania.
I anem també ara cap a Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard. Doncs mira, aquí van arribant cada vegada més usuaris que es troben amb la sorpresa que no podran agafar el tren de Rodalies. És el cas de la Martina. Martina, bon dia.
Hola, bon dia.
Estàs aquí a la cua, tenies idea d'agafar tren cap a Barcelona de Rodalies. Jo mateixa t'he dit que no podrà ser.
Sí, sí, no m'havia adonat. Sí, no m'ho havien dit. Ahir per la tarda vaig venir a preguntar i em van dir que sí que podia agafar el de 8. I ara em trobo amb que pues, tu m'has dit que no, perquè si no, no m'hagués enterat.
No hi ha, de moment, alternativa per carretera, busos, t'oferiran l'alta velocitat. Què faràs?
doncs segurament agafaré l'alta velocitat perquè he d'arribar a casa al final. Llavors...
Tu tornes a casa?
Sí.
És un tema, clar, també econòmic, no? Val el doble, el bitllet.
Ja, sí, però al final, doncs, prefereixo pagar el doble i arribar a casa que no.
Gràcies.
De res.
Doncs aquesta és la situació i també la queixa que recollíem d'altres usuaris. 15,80 val de Lleida a Barcelona en trens de Rodalies, 31 euros l'avant. Llavors, clar, l'alternativa hi és, però també té un cost.
Gràcies, Estela. Anem a Tarragona també. Clara Chavarría, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs nosaltres continuem aquí al vestíbul de l'estació de Tarragona. Veiem les pantalles en blanc, que encara no informen d'aquesta incidència. La megafonia l'hem arribat a sentir a primera hora, però no pas per informar d'aquesta suspensió del servei. I aquí el vestíbul, doncs, com dèiem, està gairebé buit, però hi ha algunes persones que estan aquí assegudes, esperant pacientment. Una d'elles és l'Eric. Bon dia, Eric.
Hola, bon dia.
Què fas aquí assegut, aquí al vestíbul?
Bueno, no ens queda una altra opció. Al final estem esperant a veure si ens donen alguna solució. Hi ha molta gent que anem a Barcelona cada dia. Portem molt de temps denunciant que el servei no va bé, des de fa temps, i no ens han avisat ningú. O sigui, ens hem llevat, hem vingut aquí a buscar el tren com cada dia. No hi ha tren, no hem ficat cap autobús. I doncs a l'espera de veure si ens posen alguna solució per anar a Barcelona.
Per ara la teva decisió és esperar aquí a veure com se soluciona tot plegat, eh?
Sí, bueno, és que al final no tenim una altra opció. Ens han dit que a les 9:30 miraran a veure de si reactiven el servei o quina decisió prenen, llavors ja... És que no tenim una altra opció. Més val esperar-nos aquí a veure què ens diuen i sortir de dubtes.
Faràs tard a la feina, no sé si ja estan habituats a que passi això.
Per desgràcia, sí. I he perdut més d'una feina a Barcelona per aquest motiu. O sigui, al final el justificant et serveix un dia puntual, dos, però clar, quan ja cada setmana tens problemes amb la Renfe per retrasos, per accidents, per qualsevol cosa que passa, però sempre t'acaba afectant, no és massa viable per les empreses, per desgràcia.
Eric, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Aquest és l'ànim de l'Eric, però també hem vist altres reaccions. Fa molt poca estona hem vist un home molt indignat i ens explicava que cada dia ell, abans de sortir de casa, mira l'aplicació de DIF per saber si els trens van a l'hora, etc. Doncs l'aplicació de DIF deia que no sortia cap informació de cap tipus i llavors s'ha trobat aquí que no hi havia trens. Per tant, enuig màxim, aquesta persona.
Això des de Tarragona. Gràcies, Clara. Anem ben a la vora. Sant Vicenç de Calders. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Sí, som a Sant Vicenç de Calders, que és la capçalera de l'R2 Sud i de la R4, dues de les línies principals, que utilitzen moltíssima gent. Aquí al vestíbul de l'estació de Sant Vicenç de Calders arriba molt poca gent perquè hi ha un primer filtre a l'entrada que no deixa passar cap cotxe, els informa de que no hi ha servei, i arriben aquí alguns usuaris a preguntar si els hi farien algun tipus de justificant conforme no funciona, i evidentment tampoc, com ha passat a les altres estacions, els donen cap tipus de document. Aquí hi ha molts trens aturats, molts trens de Rodalies aturats a les vies pendents de si poden reprendre el servei, però de moment no hi ha informació sobre quan podria passar això. Hem parlat amb alguns maquinistes que ens diuen i ens recalquen que a més de regional de Rodalies tampoc hi ha servei de regionals i tampoc hi ha servei dels trens de mercaderies, és a dir, que no circula cap tren al marge d'aquests de les marxes blanques. I aquí al vestíbul de Sant Vicenç tenim una noia que amb un cafè a la mà està esperant. Hola, com et dius?
Hola, em dic Laura.
Què fas aquí amb el cafè a la mà i esperant i mirant-ho perquè no hi ha ningú més aquí?
No, ara estic mirant a veure com procedir, a veure si hi ha algun tipus d'opció de poder anar fins a Vendrell o algun altre puesto per agafar un autobús, perquè per lo que he escoltat es pot agafar els autobusos a Vilanova i tirar directe cap a Barcelona, però crec que també hi haurà problemes avui per arribar cap allà. Llavors, a veure com puc anar fins allà d'alguna manera, si no, tornaré a casa.
Molt bé, gràcies. Doncs com ella, doncs, alguns dels usuaris que arriben fins aquí en aquesta estació i que tenen el mateix problema, buscant solucions alternatives per com arribar a la feina.
És Manel Sastres de Sant Vicenç de Calders en emissió conjunta Catalunya Ràdio i 3Cat Info, avui per explicar la situació de caos que viu el país. Anem també cap a Granollers Centre. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia, Ricard. Doncs som aquí a Granollers Centre, aquí per complementar la informació que estaven donant als nostres companys des d'altres estacions. Aquí sí que tenim informadors que amb un talonari en mà estan donant justificants als viatgers que arriben i es troben que no poden anar cap a la feina. Són informadors que es posen sobre els torns d'accés a les andanes amb uns talonaris i van oferint aquests justificants a tots els usuaris que els hi demanen. I aquí una mica el que estem veient és que la gent arriba per onades, diguéssim. Hi ha estones de molta calma, on hi ha poca, relativament poca gent a l'estació, unes 10 persones. Hi ha estones en què s'omple molt més, que suposo que coincideix amb els horaris en què preveien agafar el seu tren. I tinc al meu costat el Josep, que és un dels usuaris afectats. Josep, bon dia.
Bon dia, què tal? Bon dia.
Josep, com ha estat el teu matí? Com t'has assabentat d'aquesta situació, Rodalies?
Doncs la veritat que m'he assabentat justament en entrar a l'estació. No tenia cap notícia prèvia, no m'ha donat temps de mirar cap novetat. I he arribat aquí, he trobat el cartell i, bueno, tota la situació que estàs ara mateix explicant.
Què faràs ara?
Pues acabo d'avisar la feina per dir si puc teletreballar, que de fet estem en la mateixa situació diverses persones que fem aquesta línia, i de fet, si veus en directe, estan escrivint en el grup que tenim de WhatsApp dient que sí, pues, fins que es solucioni serà l'alternativa i l'opció que tenim.
Ets usuari habitual, l'agafes cada dia?
Des de fa un parell de mesos sí, l'agafo cada dia.
Què has pensat avui?
Pues lo mismo de siempre, el mateix de sempre, cada dia és el mateix.
Gràcies, Josep, ànims. Doncs ja ho sentiu, Ricard, és aquesta percepció dels usuaris de l'estació que quan arriben aquí estan donant aquesta informació i que, tot i que hi ha aquesta revisió de tot el sistema de Rodalies, doncs una mica també el seu sentit és, ostres, ja hi tornem a ser.
Dia molt complicat amb la mobilitat a Catalunya. Recordem, no hi ha servei de Rodalies a tot el país, sinó n'hi haurà com a mínim en les properes hores. Durant tota la nit, maquinistes, també tècnics, estan repassant totes les vies per detectar possibles incidències. De fet, en alguns trams hem pogut saber al matí de Catalunya Ràdio que s'hi han trobat pedres ja i arbres caiguts arran de les pluges de les últimes hores. Ho expliquem a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya en emissió conjunta Catalunya Ràdio i també 3Cat Info. La Marta Vian es troba a l'estació de Fabra i Puig. Marta.
Què tal? Molt bon dia. Això realment és un autèntic caos. Hi ha moltíssima gent. Aquí penseu que és una de les estacions principals i aquí hi arriben doncs, moltíssims autobusos i també ve moltíssima gent a buscar els autobusos per anar-se'n a pobles i ciutats d'aquí a la vora. Hi ha autobusos de Renfe que han posat ells mateixos per substituir el servei que no han pogut donar aquest matí, però també autobusos de Sagalès, Montbus. Ara hi ha moltíssimes cues, són realment llarguíssimes, van de punta a punta de la plaça. Al meu costat tinc l'Abdel. Abdel, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la teva situació? Tu cap on vas?
Bueno, yo siempre estamos aquí esperando el autobús porque nos han dicho que los trenes no funcionan y ahora me espero a que llegue el autobús para llegar a Sabadell.
¿A quina hora havies d'arribar?
Bueno, a las 8.
¿Has pogut avisar a la feina?
Bueno, la fiesta empieza a las 8 de la mañana. Estamos aquí a las 8 menos cuarto y estamos aquí esperando el autobús. Bueno, a las 9 no va a llegar tampoco.
Encara li queda una molt bona estona. Estic també amb la Núria. Núria, bon dia.
Buenos días.
Judit, perdona. Quina és la teva situació? Com te n'has enterat i cap on vas?
Bueno, anoche me llegaron las noticias de que había habido un descarrilamiento en Gélida y tal, y el tema también de Blanes, y dije, uy, mañana no hay trenes.
És una situació que et trobes de manera recurrent, tu, que tens problemes amb trens?
Bueno, sempre arriben tard. És normal.
Ara quina és la teva previsió? I no sé si has pogut també avisar la feina i què t'han dit.
Bueno, soc autònoma, llavors no hi ha problema, però sí, tindria que estar a les 8 a Sabadell i, bueno, són quasi les 8 i estic aquí.
Realment hi ha moltíssima gent, hi ha gent amb qui també he pogut parlar i m'han dit directament que ja fa més d'un any que venen aquí a buscar l'autobús per evitar precisament agafar Rodalies per anar a la feina.
Gràcies, Marta. Recordar també que ara hi ha servei de megafonia també i informadors també a les estacions per informar del que estem explicant des de primera hora del matí. De fet, des de tota la matinada estem informant a Catalunya Ràdio de les incidències que avui es produirien. S'estan produint. És un dia molt complicat per la mobilitat a tot Catalunya perquè no funcionen els trens de Rodalies. I Mossos, que informa també a aquesta hora que es reforça també la seva assistència al servei de les estacions. A tot això, diferents connexions, punts de connexió pel país. Per exemple, anem cap a Vic. Nàtia Dell, bon dia.
Hola, bon dia. Aquí a l'estació de Vic veiem poc moviment de gent. S'informa per megafonia, cert, també hi ha informadors a peu de carrer. No hi ha servei alternatiu cap al nord, és a dir, cap a Puigcerdà, però en canvi han posat busos alternatius directes cap a Barcelona cada 20 minuts i ara també se n'estan mobilitzant perquè facin parada a tots els pobles fins a Centelles, però no ens han sabut dir amb quina freqüència. Recordem que ja és una línia molt castigada, que és una línia tallada per aquestes obres de desdoblament. La gent, per tant, força acostumada a que hagi de fer virgueries per tal de desplaçar-se, sobretot cap a la capital, gent preocupada perquè arribarà igualment tard a treballar o a estudiar, però que s'ho pren amb força filosofia per tal d'agafar aquests busos alternatius per carretera que els poden portar sobretot cap a la capital. Hem vist ara també una informadora de Renfe que deia que obriran una màquina, vull dir que no les tenen totes tancades, per tant, si algú li calgués comprar alguna targeta de mobilitat per agafar també els busos. Aquí hi ha doncs, la situació així, força gent, diguem-ne, a la parada de busos i poca gent a l'estació de tren.
I d'aquí a menys de mitja hora, aquí al matí de Catalunya Ràdio, podrem escoltar també l'atenció als mitjans que faran els operatius d'emergències des del punt instal·lat a les Caves Torelló, arran d'aquest accident que va produir-se ahir al vespre entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida, que ha deixat un mort i 37 ferits. Estem parlant de 5 en estat greu, 6 en estat menys greu i la resta que són lleus. D'aquí a menys de mitja hora escoltarem l'atenció que faran els mitjans de comunicació, aquest operatiu d'emergències, i també molt pendents de 9:45 del matí, que hi ha la reunió del CECAT a la Conselleria d'Interior per saber quina és la decisió que es pren a l'hora de reprendre el servei. Aquesta és la gran incògnita d'aquesta hora del matí. Quan es podrà reprendre el servei? I sobre això també hi ha hagut algunes declaracions que hem sentit aquest matí en què explicava el portaveu de Renfe que s'han trobat en aquest protocol que estan fent de revisar les vies algunes incidències. S'han trobat en alguns trams pedres o arbres caiguts i, per tant, haurem de veure si això obliga també a repassar aquestes vies i, per tant, potser retrasar una mica més que es restableixi el servei de Rodalies. I què és el que ha dit la consellera Sílvia Paneque en aquest programa? Francesc Soler.
Bon dia, Ricardo. Doncs sí, hem parlat amb la consellera Sílvia Paneque, portaveu del govern, a les 7, aquest programa al matí de Catalunya Ràdio, i ens deia, per exemple, sobre la decisió de suspendre tot el servei de Rodalies, una decisió d'envergadura. 400.000 persones depenen d'aquest servei cada dia per la seva mobilitat. Ens deia dues coses. La consellera primera, que s'ha pres aquesta decisió perquè s'ha posat la seguretat d'usuaris i treballadors al capdavant de tot, i la segona, que quan es reprengui aquest servei serà perquè el govern podrà garantir que es fa amb total tranquil·litat i seguretat.
Que tinguin la tranquil·litat els usuaris, que en aquests moments amb aquestes marxes blanques s'està fent una anàlisi de tot el sistema de Rodalies, i que des del govern de la Generalitat, com a titulars del servei, no donarem l'ordre de represa fins que estem segurs a la llum d'aquestes dades que tot el servei i totes les infraestructures estan a punt per ser prestades.
Li preguntaves també sobre les causes o la causa d'aquest descarrilament a Gelida, una incidència que s'ha produït, recordem-ho, fa molt poques hores, per tant encara està sota investigació, però sí que ens confirmava la consellera Paneque que aquest talús hauria cedit i aquesta seria ara mateix la principal hipòtesi amb què es treballa.
Les primeres hipòtesis apunten al despreniment d'aquest talús i d'aquesta primera capa que just doncs es va despendre en el moment en què passava el tren i aquest primer vagó doncs, quedava descarrilat, els altres quedaven sobre la via.
I sobre la manca d'informació que ens deien molts usuaris de Renfe quan aquest matí, de fet, han arribat a les estacions per agafar el tren que acostumen a agafar cada matí i s'han trobat que no hi havia servei, la consellera ens deia que n'eren conscients, que s'havia prioritzat la seguretat, tot i que era una mesura doncs, que amb el poc temps no hi havia massa temps per reaccionar i per poder-ne informar potser tal com caldria, i també aquesta incidència que ens deia que hi havia hagut en el servei de megafonia de Renfe Rodalies.
Hi ha hagut una incidència puntual, com deia el senyor Carmona, jo mateixa doncs, també he pogut demanar informació sobre la qüestió, que ha quedat resolta i ha estat una incidència puntual resolta i ara en aquests moments està funcionant amb normalitat.
Són les 7:52. I pel que fa a l'estat del trànsit, com està ara mateix la situació? Txell Garriga.
Molt bon dia. Doncs la fotografia d'ara mateix, de moment, hi ha normalitat, i ho dic molt entre cometes. No veiem que estigui generant més volum de trànsit que d'altres dies en situació normal. De fet, ahir va haver força més enrenou als punts de retenció habituals, amb la previsió de la llevantada. Estem parlant dels punts habituals, com dic, cap a Barcelona, on hi ha algunes aturades, en principi, sense problemes. Només des de la C31 venim de Badalona, hi ha un accident amb un sol carril obert, i també està generant molta retenció a l'AP7, a l'altura del Papiol, per un altre accident cap a la B23, que talla ara dos carrils. Hi ha 9 quilòmetres de cua ja en aquest punt. També a la zona de l'accident, al punt de l'accident de l'R4, es talla també un carril a l'AP7 a Gelida per la presència d'equips d'emergència que estan treballant a la via. Hi ha intensitat en aquesta zona i tenim derivades de la llevantada d'avui. Hi ha fins a 18 carreteres que estan tallades, entre elles, per exemple, la Nacional 2 a Sant Julià de Ramis, totes, com dèiem, en comarques gironines, per tant, circulació també complicada avui a les carreteres en aquesta zona.
Tot això en aquest especial que estem fent avui a Catalunya Ràdio i també a 3Cat Info. Som des de la Ràdio Pública i Nacional de Catalunya, a Gelida, al centre de comandament, a l'estació de Sants, a Granollers Centre, a Fabra i Puig, a Vilanova i la Geltrú, a Vic, a Tarragona, a Sant Vicenç de Calders, a Lleida i també a Girona. I amb les línies obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4, si voleu també dir la vostra, explicar-nos com heu viscut vosaltres aquesta incidència, 9-3-0-1-7-4-7-4. Avui, ampli desplegament per tot el país a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. I a aquesta hora també us podem avançar dues coses. Maiol Roger, bon dia.
Bon dia.
D'entrada, que hi ha una instrucció perquè s'aixequin les barreres del túnel de Garraf.
Exacte, per facilitar el trànsit de les persones que venen al sud del país, s'aixequen les barreres de peatge del túnel del Garraf. I una segona decisió, s'autoritza els operadors d'autobusos interurbans a ampliar la flota fins a tots els vehicles que tinguin disponibles, fins i tots aquells que no disposin del sistema de validació i venda de títols. I diu el govern que convencerà les companyies. Per tant, màxim reforç del sistema d'autobusos interurbans, avui molt reforçat per aquesta suspensió del servei de Rodalies.
Tot això l'endemà també d'un temporal que estressava Catalunya amb els serveis d'emergències implicats arreu del país, un temporal a Eloi Cordomí que ja ha passat.
Sí, de fet, ara mateix el que ens queda del temporal és la mar de fons. Estem parlant d'onades de 2 a 2,5 metres, puntes que arriben als 4. També la pressió atmosfèrica és baixa, això vol dir que el nivell del mar encara és elevat, això vol dir doncs, que el mar encara doncs, pot produir alguns problemes, i també ens queda molta humitat. Això vol dir també núvols, bancs de boira, que redueixen la visibilitat i que encara en alguns casos poden arribar a deixar algunes precipitacions aquest matí al Camp de Tarragona, poca cosa. Aquesta tarda arriba un front, és poc actiu, arriba de l'oest ja, no és una perturbació mediterrània, sinó una borrasca que arriba de l'oest i que pot deixar algunes pluges a les comarques de Lleida, de Tarragona i de cara al vespre a les de Barcelona. I demà aquestes pluges podrien mantenir encara la meitat est de Catalunya, insistim en pluges febles. Avui sí que hi haurà una mica de vent que es reforça, de garbí, que ho farà especialment fort o moderat, en tot cas a les comarques de Girona.
Tot això en aquest dia tan complicat per la mobilitat a Catalunya. Recordem que no hi ha servei de Rodalies a tot el país, que no n'hi haurà com a mínim en les properes hores. Estarem pendents d'aquí a menys d'un quart d'hora d'una compareixença per saber els detalls de l'accident mortal d'ahir al vespre entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida, que ha deixat ja un mort i 37 ferits. 5 han estat greu, 6 han estat menys greu i la resta que són lleus. I la pregunta, la gran incògnita a aquesta hora, és saber quan es podrà reprendre aquest servei. Durant tota la nit hi ha hagut trens amb maquinistes i tècnics també que han estat repassant totes les vies per detectar possibles incidències. De fet, hem pogut saber conèixer al matí de Catalunya Ràdio que hi ha hagut alguns trams on s'hi haurien trobat pedres o arbres caiguts arran de les pluges en les últimes hores. A 9:45 també estarem pendents d'aquesta reunió per prendre aquesta decisió de quan es reprendrà el servei. Ho estem explicant a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya.
Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
El meu pare sempre ha fet les coses pel seu compte, però un dia pujant les escales va relliscar i ens vam adonar que ja no podia estar sol. Cuideo ens va presentar el seu cuidador i també un físio que ve a casa per ajudar-lo a recuperar-se i treballar la mobilitat. Ara el veiem més fort i més segur i nosaltres estem molt més tranquils. Cuideo!
B-Travel presenta converses entre experts.
Com a maleta expert en viatges, conec un lloc a l'Uzbekistan on, si mires a Marcant del capvespre, et quedes sense paraules.
I jo, com a logopeda expert, certifico que en aquest indret és normal quedar-se sense parla.
Amb B-Travel sempre tornes amb més del que portaves. 9 dies vivint la màgia d'Uzbekistan des de 1.340 euros amb sortida des de Barcelona. B-Travel. Viatja't la vida.
Si ets un professional molt pro, et cal un vehicle molt pro. Amb el rendiment i la tecnologia més pro. A Nissan t'oferim la promo més pro amb un 0% TAE en vehicles comercials Nissan. Sí, sí, 0% TAE a tota la gamma. Del 16 al 31 de gener. Consulta condicions a nissan.es.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
El matí de Catalunya Ràdio.
La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
Històries que tornen, pel·lícules i sèries que reinventen constantment i universos narratius ja coneguts. Una recerca liderada per la Universitat CEU Abat Oliva analitza l'auge del remake com una de les claus per entendre el funcionament actual de la indústria audiovisual. En aquest context, la universitat ofereix el màster universitari en postproducció audiovisual, una formació especialitzada i orientada als reptes reals del sector audiovisual.
Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals la utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya.